Hola, bon dia, Miquel Àngel. Bon dia a tots els oients que tenen a bé acompanyar-nos aquest matí de Menorca. En aquest espai ens solem centrar en les relacions entre pares i fills, però si un anuncia que vol parlar de pares i fills, el més habitual és que tots ens imaginem de pares i criatures. Però no sempre els fills són criatures. Podem parlar de pares i fills quan els pares són grans i els fills són madurs. I si habitualment ens imaginam, i ha de ser així, que els pares són els que criden les criatures, perquè són els seus fills, però arriba un moment que són els fills qui se n'han d'ocupar dels pares. En l'ètica habitual, exigim i ajudam, proposam que siguin els pares qui se n'ocupin dels fills, perquè els fills són menors, tenen limitacions i necessita que se'ns ajudi a créixer. Però aquesta relació de dependència arriba un moment que s'inverteix. Les relacions familiars estan basades en l'amor i el que fonamenta l'amor, el que alimenta l'amor és l'ètica. Per això els pares estimen tant els seus fills i els fills estimen tant els seus pares i aquestes relacions d'amor, de dependència, estan presidides per la bondat. Pares i mares miren d'actuar amorosament cercant el bé del seu fill i el seu propi bé, com a parell i com a família. Però aquesta relació on les pares, la mare, són els adults, els que tenen la perspectiva, els recursos, la capacitat, la responsabilitat i l'amor d'ocupar-se cercant el bé dels menors, dels fills, hi ha un moment que s'inverteix. I són els fills i les filles qui disposen dels recursos, la perspectiva, la capacitat, la intel·ligència per estalonar, per analitzar, per entendre, per cercar les sortides de les dificultats que viuen els altres membres de la família, que en aquest cas ja segueixen sent els pares, però que són uns pares ja grans. És cert que la llei exigeix en els pares adults que cuidin les seues criatures, els seus fills, perquè són menors i són incapaços. Es veu que la llei ho exigeix, però ho feim, i ho feim la majoria, ho feim tots, pràcticament tots, no per deure legal, no per imperatiu legislatiu, sinó per deure d'amor. També és cert que la llei no exigeix la cura dels majors a càrrec dels fills. Un fill es pot desentendre de son pare o de sa mare, i legalment no és perseguible, però moralment i èticament sí. I la majoria de... I justament és per amor que la majoria de fills i filles cuiden, protegeixen, acompanyen i exerceixen la seva estimació amb els seus pares ja majors. Des del punt de vista ètic, des del punt de vista social, escarrufa quan descobreixes pares que es desentenen, desprotegeixen els seus fills. Però també escarrufa veure quan uns fills deixen d'atendre, deixen de protegir, deixen d'ajudar, deixen d'acompanyar els seus pares ja majors. Jo fa una setmana sortia a la premsa, al voltant del drama dels desnonaments, dues persones majors, relativament majors, perquè estem parlant de persones menors de 70 anys, que davant d'un deute d'uns 60-70 mil euros, segons els deia la premsa, havien optat per suïcidar-se. I en lletra petita, més avall, deia que era sorprenent perquè aquests senyors, aquests avis, per entendre'ns, disposaven uns fills que podien assumir en tranquil·litat aquests cossos. No tenc més dades del que porta la premsa i tampoc no he dedicat estona a investigar-ho. Tampoc no vull menys tenir el drama dels desnonaments provocat per un abús egoista malintencionat per part de la banca. No és de son ni ho vull menys tenir, però sí que crida l'atenció que un pare i una mare seixantins optin per abandonar aquest món abans que recórrer, abans que utilitzar, abans que poder comptar amb els seus fills. Això fa mal èticament, fa mal socialment. Tampoc no vull entrar en la veracitat de la informació. No és meu interès ni entre dins les meves possibilitats. Però sí que me recorda situacions que conec directa o indirectament, en les que la gent gran, pares que han bolcat l'estimació, la dedicació, la generositat en els seus fills, es troben, arribats a edats avançades, amb bastanta desprotecció. I aquesta desprotecció agafa molts matisos, de desprotecció afectiva, que estan poc atesos, poc visitats, poc escoltats, poc integrats en la vida familiar, a desprotecció econòmica, on els pares i els avis han perdut els seus recursos, a vegades regalats, entregats en els seus fills, i els fills no responen amb igual mesura ni fericia a prop quan són els avis els que necessiten la seva ajuda. I també pateixen una certa exclusió social perquè les seues limitacions de caràcter motriu, de caràcter relacional, fan que vagin abandonant mica en mica la seva participació activa fora de casa i siguin progressivament aïllats. I ja sabem els danys col·laterals que causa l'aïllament social. Desmotivació, desconnexió, desinterès, desinformació, i acaba danyant la qualitat de vida personal. I així ens trobam uns pares i unes mares que havien dedicat hores i hores a acompanyar, a contemplar els seus fills fent concerts, llegint, jugant a futbol, anant a casa d'amics, a que quan ells són els que necessitarien l'ajuda, no troben la manera de que els seus fills, abans criatures, ara adults, tinguin gestos d'acompanyament, de protecció o d'escolta. I és immensa la tristor que viu un avi, una àvia, una persona gran, quan a més de perdre, anar perdent les seues capacitats personals, d'haver-se d'anar desprenent de recursos i habilitats vitals, descobreix que va quedant efectivament tot sol. Deixeu-me dir que el deure ètic de la cura entre fills i pares, entre pares i fills, va molt més enllà del que preveu la llei. I que encara que la llei escrita, la llei del butlletí oficial, no prevegui l'obligatorietat de l'atenció a la gent gran per part dels seus fills, aquesta obligació ètica, moral hi és. De la mateixa manera que és un imperatiu social que entre tots, a través de l'administració, a través dels gestos solidaris, a través de les organitzacions ciutadanes, arribem a protegir en aquelles persones grans que han quedat desprotegides voluntària o involuntàriament pels seus fills. Vinga, i ara ja només dic que fins la setmana que ve, si Déu vol. Bon dia.